Som a la llar del llibre i estic acompanyat d'Antonio Martos, que és el germà de Cipriano. Bon dia.
Hola.
I també del Roger Mateos, que és l'autor de la biografia de Cipriano Martos. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem. ¿Cómo han recibido esta propuesta de las Bruixas del Nord de crear un espacio de homenaje en Sabadell a su hermano?
Bueno, yo le recibí bien de que se le haga por muchos motivos. Una, que se pueda ir viendo los casos que hubo en el pasado, que en realidad no fueron muy reales. Segundo, pues que también se pueda ir abriendo más todavía el espacio a la prensa, a la televisión, a radio y todas esas cosas para que el pasado se vaya viendo com era, de crudo.
Va, doncs per fer aquest exercici de memòria, Roger, explica'ns una mica la biografia de Cipriano Martos. Era un sindicalista, va venir a Andalusia aquí a Catalunya, concretament a Sabadell, on tu has explicat que es va polititzar a la nostra ciutat.
Doncs sí, Cipriano Martos neix el 1942 en el context d'una pobresa extrema, amb un llogarret perdut i oblidat a la Granada rural, en plena postguerra, i dins d'aquest context de família molt pobra, ell gairebé analfabet, emigra el 1969 i decideix establir-se precisament a Sabadell, a un dels barris en aquells moments més insalubres que hi havia, que era Can Uriac, sense molts dels serveis municipals encara, i s'estableixen allà i descobreix, per tant, és terra d'acollida, Sabadell és terra d'acollida, però és que a més per ell representa la descoberta d'un món completament nou i en bona mesura enlluernador. És aquí a Sabadell on es polititza. Sabadell a finals dels anys 60, principis dels 70, era una ciutat en ebullició, el moviment obrer i el moviment veïnal estava més efervescent que en molts altres llocs de l'Estat, i és aquí on ell descobreix aquesta falera reivindicativa i s'hi apunta. S'allista amb una de les organitzacions antifranquistes més beligerants contra el règim, el PCML i el FRAP, i és aquí on ell comença a militar en la clandestinitat. I una cosa el porta a l'altre, militant en la clandestinitat significa tallar llaços amb la família i dedicar-se per complet a la causa, fins que és destinat a Reus, on després d'una acció de repartiment de propaganda és detingut, interrogat durant 50 hores a la caserna de la Guàrdia Civil de Reus, fins que misteriosament ingereix un còctel Molotov durant aquests interrogatoris, dic misteriosament amb un punt d'ironia, és ingressat immediatament a l'Hospital de Sant Joan de Reus, roman en allà ingressat 21 dies fins que mor.
Aquesta és la història de Cipriano Martos. Per tant, a part d'aquest homenatge popular, supongo que també és important que la justícia haga su trabajo i que se resuelva este crimen, no?
Sí, lo importante, claro, es que se resuelva pronto, lo más rápido posible, para que esto se termine de hacer todo.
Perquè el cas de Cipriano Martos està inclòs en aquesta querella contra els crims del franquisme que es va obrir a Argentina el 2014, eh?
Exacte. El cas de Cipriano Martos, aquí el seu germà, l'Antonio, concretament, va signar la querella per denunciar el cas davant de la justícia argentina. La jutgessa Servini, la jutgessa argentina, va admetre a tràmit el cas, per tant, és un cas viu, està en fase d'instrucció, i es dona la circumstància d'un fet històric que mai havia succeït, i és que el 2016, el 30 d'agost del 2016, l'Antonio, precisament aquí present, va poder per primer cop declarar i denunciar la mort, aquesta mort atroç del seu germà Cipriano, davant d'un jutjat de l'Estat, el jutjat de Sabadell.
¿Qué le parece que este caso se esté juzgando en Argentina y no en España?
gracias a esta jueza de Argentina, al favor que hizo el juez Garzón allí, la jueza de Argentina está haciendo este favor también aquí. Se lo agradezco un montón a esta jueza, que también entiendo que a lo mejor la mujer no puede hacer de mamá. Pero bueno, de todos modos, nada más es por la voluntad de tratar de que estas cosas se resuelvan, un agradecimiento a ella. Y que no se esté haciendo aquí en España, pues me sabe muy mal. Y algo tendrían que sentir las autoridades de aquí para no decir esto lo hacemos nosotros y que no lo tengan que hacer de afuera.
¿Tienen esperanza en que el caso se solucione?
Bueno, esperanza sí que tengo. Aunque en realidad veo que todo va a quedar, como dice el dicho ese, que se va a quedar en agua de borraja.
O sea que no mucha.
Si algún día se saca de donde está para ponerlo junto con los restos de mis padres, pues de momento casi es lo único que creo que vamos a conseguir.
Com està actualment aquest cas? Si ens en pots fer un resum, Roger, segurament tu tens contacte directe amb aquesta situació.
Doncs, com dèiem, és un cas en fase d'instrucció. La jutgessa l'ha admès a tràmit, ha fet ja una sèrie de gestions, entre elles sol·licitar aquesta declaració del seu germà, del Carallán, perquè és ara, ja la va fer el 2016, perquè li fos remesa a la causa que ella porta a Argentina, i hi ha un tap claríssim que té nom i cognom, que és llei d'amnistia, i és la llei d'amnistia que es va aprovar a l'estat espanyol el 1977 i que actua de barrera, d'obstacle, per resoldre casos d'impunitat. En aquest cas, el cas Cipriano Martos, clar, de víctimes de la dictadura n'hi ha moltes, milers. El cas Cipriano Martos, que aquí Sabadell doncs, toca molt directament, té, per mi, dues particularitats que el fan especialment esfereïdor. Primer, la monstruositat de la manera en com va morir Cipriano Martos després d'aquells interrogatoris a la caserna de la Guàrdia Civil de Reus. Però segon, pel silenci aterrador que el règim franquista va imposar sobre aquest cas per silenciar qualsevol mena de comentari sobre això. És un cas sobre el qual no es va informar. No va haver-hi mai un comunicat oficial explicant els fets. Ningú de l'Estat, ni del règim, ni de cap autoritat es va fer responsable del que havia passat. És com si el cas no existís, no hagués existit. Van intentar esborrar-ho. Bé, acabi com acabi aquesta querella, hi ha una primera victòria, que és la victòria de la memòria, crec jo, i és que gràcies a aquesta querella, gràcies a fer emergir aquest cas, se'n torna a parlar, millor dit, se'n parla per primer cop, perquè pràcticament havia estat un cas ningunejat, enterrat, oblidat, i això es comença a trencar.
Doncs moltes gràcies, Roger, per fer aquest exercici de memòria i permetre'ns conèixer el cas de Cipriano. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Y Antonio, mucha suerte con su caso.
¿Podría cantar un verso hacia mi hermano?
Claro.
Sí. Los ríos se desbordaron todos en general, entre ellos el Ebro, el Guadalquivir, el Teyer, el Llobregat. De las lágrimas que derramaron por ti toda la humanidad, de tanto como lloraron el día que te enterraron en la clandestinidad, como si no tuvieras a nadie en que te quisiera besar.
Muchas gracias.
Nada. Gracias.